Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La Garrotxa ha perdut més de la meitat de les oficines bancàries que tenia el 2015. En total, la comarca ha passat de 41 a només 17. Qui més n'ha tancat ha estat el BBVA, seguit del Banc Popular i la Caixa. Actualment hi ha 6.000 garrotxins que viuen sense caixer automàtic o oficina bancària al seu poble. Més de la meitat dels municipis de la comarca no tenen serveis bancaris.
Absolutament tothom, totes les entitats, doncs, ens manifesten i ens diuen que la nova política i el que fan, i el que fan, doncs, és un altre servei i que no tenen pensat, al contrari, no tenen pensat, doncs, desplegar, doncs, caixers, i el que fan és, doncs, l'efecte aquest d'anar tancant oficines, anar tancant caixers, i concentrar molt, doncs, a donar el servei només el que és a la capital. I sí que dos o tres municipis, doncs, grans de la comarca, doncs, per sort encara poden mantenir el caixer i algunes... alguna sucursal, no? Però sí que la política de les entitats, tots ens han dit el mateix, és, doncs, amb el temps, doncs, anar-ho tancant força tot.
Són paraules de Jordi Cargol, és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, un dels municipis afectats per aquesta falta de serveis bancaris. Avui és dijous, el dia es diu 7 d'abril del 22, els serveis són notícia. I la crisi derivada de la pandèmia i ara últimament també de la guerra també l'analitzarem, perquè la plaça Mercat d'Olot resisteix al context de crisi. L'encariment de les primeres matèries ha estat l'únic canvi que han notat els placers en les últimes setmanes. Neus Assín, de nou, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia. Al comptar amb la majoria de productes de quilòmetre zero, no han vist que els preus augmentessin substancialment. Pel que fa als clients, s'han adaptat als petits canvis que suposen les conseqüències de la guerra a Ucraïna o la crisi dels carburants.
Nosaltres al mercat, doncs, no ens ha afectat perquè, bueno, és producte de proximitat, producte de quilòmetre zero, i la veritat, doncs, que tenim el nostre propi producte i la veritat que no, doncs, no ens ha afectat. Bueno, sempre hi ha algun preu de matèries primes, doncs, que s'han apujat, doncs, una mica, però la veritat que de moment, doncs, el mercat va mantinguent, doncs, els preus, alguna cosa s'ha pujat, però el tema de gasoll s'ha pujat una mica, el tema de matèries primes, hi ha alguna cosa que d'això, però bueno, la gent també va aguantant, va mirant, doncs, ja com es va solucionant, doncs, aquests dies que tenim per endavant.
Paraules del placer i president de l'Associació de Placers de la plaça Mercat d'Olot, Jordi Vilarras. Encara en context econòmic, visitar els volcans amb transport públic és el que vol potenciar la Garrotxa i per aquest motiu s'ha reactivat el bus dels volcans.
El servei ja torna, està operatiu entre Olot i Santa Pau i s'ha activat pensant en la pròxima Setmana Santa. Actualment també s'està treballant en la millora a mitjà termini dels horaris i les parades a través de la taula de mobilitat i dels fons Next Generation.
La gerent de Turisme Garrotxa és Torina Serra.
De fet, aquest bus... En principi són els mateixos horaris i recorreguts habituals que s'ha anat portant diferents anys, per Setmana Santa, i també aquest bus sempre està en funcionament els caps de setmana i festius dels mesos d'octubre i novembre, que és quan tenim com una mica més d'afluència a la zona central del parc, val? I per tant es posa en funcionament. I per tant tindrà els mateixos horaris i recorreguts habituals que es poden trobar també a la web de Taisola, de Turisme Garrotxa. Si poses bus del volcans també surt la informació.
La mirada ja posada en la pròxima Setmana Santa i la mirada també posada en l'acabament de les mascaretes. De portar les mascaretes en espais públics el dia 19 d'aquest mes serà l'últim dia en què l'haurem de portar, amb algunes excepcions, òbviament, però sembla que això ja dona peu a que puguem tornar de nou a la normalitat. El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, creu que retirar la mascareta dels interiors és una bona mesura perquè contribuirà, diu, a normalitzar el virus.
Evidentment normalitzarà una situació, però tots hem d'estar molt atents, hem d'estar molt atents a si hi ha algun... I disposats alhora a fer passos enrere si cal, no? A tornar-nos a posar les mascaretes, a tornar a fer distàncies, i, tot i que hi ha coses com la distància, el rentat de mans, etc etc, i la mascareta, que en alguns àmbits i d'alguna manera han impregnat bastant la societat i d'alguna manera jo penso que quedaran. Afortunadament, perquè penso que són pràctiques prou recomanables per no tindre moltes viràcies que teníem habitualment.
A l'Hospital de Can de Bànol no ho veuen de la mateixa manera, diuen que és precipitat. En canvi, però, des de l'Associació d'Instituts de les Comarques de Girona, els directors dels centres creuen que anar a classe sense mascareta facilitarà la interacció social dels estudiants després d'anys de restriccions. En matèria cultural, avui us explicarem que torna la Fira de la Cervesa Artesana a Olot. Ho farà aquest dissabte a l'exterior del recinte Firali durant tot el dia.
Enguany comptarà amb 13 productors, la majoria catalans i un aragonès. La novetat serà un estand de cervesa internacional i la cervesa de la Fira d'enguany, que estarà feta pels productors locals Hopsters. Durant tot el dia hi haurà diverses activitats culturals, lúdiques i musicals, on destaca el concert de Pirates Sound System, que actuarà per primer cop a la Garrotxa.
Hi ha 13 cervesers, 12 són de Catalunya, un que hem volgut fer de fora de Catalunya i vindrà d'Aragó, en aquest cas, que també volíem intentar portar gent de fora, que també tenen varietats diferents, tenen coses diferents i és molt interessant. I per últim, aquesta novetat d'aquesta quarta edició, que és la Parada Internacional, que gràcies a en Dani del Boquet tindrem una sèrie de barrils de diferents cerveses de fora de Catalunya i Espanya, i es tirarà aquest barril, quan s'acabi aquest barril se n'obrirà un altre, i tindrem 8-10 barrils per provar-ne de diferents.
És en Ferriol Macias, és un dels membres de l'organització, un dels membres de l'Associació de la Cervesa Artesana de la Garrotxa. Per cert, que avui en parlarem àmpliament de la Fira de la Cervesa en el nostre programa. En esports, Olot ha inaugurat un bike park únic a tota Europa.
Aquesta instal·lació està situada a les pistes d'atletisme de Sant Roc i compta amb més de 500 metres quadrats. Està dissenyada pel jove garrotxí Martí Baireda i té l'objectiu de ser un parc on els esportistes treballin aspectes tècnics. Aquest espai té el condicionant que està situat en un parc natural i s'ha hagut d'utilitzar per la seva fabricació materials de fusta, pedra i reciclats.
Escoltem el regidor d'Esports d'Olot, Aniol Sellabona.
Aquesta és una instal·lació que vam gestar d'aquesta manera. Martí va ser l'ideòleg, va ser qui el va pensar. Sí que hi havia uns condicionants importants, sabeu a l'entorn on estem en un parc natural i per tant sí que una condició indispensable és que els materials que s'utilitzessin, com podeu veure, és fusta i pedra, i per tant que fossin materials de la zona i materials reciclats. També veureu que hi ha fustes que són reciclades i per tant aquest era un condicionant que hi havia. Havia d'ocupar aquests 500 metres quadrats que hi ha a disposició, no podia accedir-se en aquests marges, i a partir d'aquí, amb el seu disseny, el que ens vam posar a treballar és juntament amb la brigada municipal, que ja ha tingut una forta implicació. Des d'aquí també donar l'enhorabona perquè els resultats són fruit del seu esforç i s'hi van implicar des del primer moment.
I l'Oxfam Intermont Trail Walker torna a Olot aquest mes de maig. La cursa solidària lluita contra el canvi climàtic i la pobresa energètica celebrarà el cap de setmana del 21 i 22 de maig.
Sortirà des del pavelló Firal d'Olot i arribarà a dos punts, Girona i Sant Feliu de Guíxols. Enguany tindrà la novetat de la cursa de 10 quilòmetres des de Santa Cristina d'Aro fins al punt final de la ruta llarga. Les inscripcions ja es poden fer a través de la web de la Trail Walker.
El director d'Oxfam Intermont Trail Walker és Òscar Hernández.
Molt contents de reprendre, no?, l'edició al complet. L'any passat, després de la Covid, vam tenir una edició molt especial també, de 50 quilòmetres, que no va poder sortir des d'Olot, més que res, sobretot pel tema dels espais, no? Volíem donar espais oberts, espais molt amplis, i vam decidir fer la ruta des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols.
I encara un últim apunt, el Girona B i el Manresa empaten a dos en el partit que tenien pendent i la lluita per l'ascens directe a Segona Federació continua oberta. L'Olot es manté segon classificat i ara és a dos punts del primer. Per saber de què va el dia l'actualitat informativa, en pocs minuts aquí a l'antena dels 5 minuts més, de seguida desenvolupem els principals continguts de la jornada.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Anem al temps amb en Dani Ramírez. Abans, però, cop d'ull al termòmetre, Neus.
Doncs avui ens llevem amb temperatures potser una mica més altes. Tenim 4 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, 3 a Mieres, 5 a Castellfollit de la Roca, a Santa Pau i a Girona, en tenen 7 a Banyoles i a Figueres, 2 a Ripoll, a Vic i a Vall de Núria i 0 a Das.
Anem a la previsió del temps. Com serà de cara a les properes hores? Finalment ens allunyarem d'aquests freds que provoquen tants refredats.
La tendència avui és clara a pujar la temperatura, a fer més sol, s'acaben els núvols de... I la temperatura, de fet, ahir ja va ser positiva, mínima 3, màxima 16 a Olot, a Vic també mínima 3, positius. I avui, bé, com que hi haurà menys núvols, potser baixem a 3, 4, 5, però sempre sobre 0. Pràcticament no hi haurà cap glaçada. Només al Pirineu i al Prepirineu hi haurà mínimes al voltant de 0 fins a 3 sota 0 aproximadament. I en algun cim encara es poden aproximar els 4, 5 sota 0. Però vaja, no és una situació ja de fred. El fred està en retirada i això vol dir un dia més primaveral. Gran part del dia amb sol o núvols prims. Aquests núvols prims una mica més abundants al matí. A la tarda, més aviat serè. Per tant, un dia tranquil, plàcid i agradable. Màximes a l'interior de més de 15 a 18 graus i a la costa i al prelitoral es podrien enfilar cap als 20 a 23. Hi ha la possibilitat que entri vent de garbí, vent d'oest-sud-oest, amb estones de ponent, i aleshores podrien passar dels 25 graus alguns indrets de la selva. Això podria passar avui o potser divendres. És a dir, que aquest vent aponentat o de garbí pot fer pujar la temperatura a més de 25 graus en punts de la Costa Brava i del prelitoral. I bé, venim de molt fred, doncs ara notarem aquest ambient pràcticament càlid. De fet, tampoc hi haurà núvols divendres. Dissabte, variable amb alguna gotellada, poca cosa. I el proper canvi de temps arribaria la setmana que ve, cap al dia 13, i podria haver un front de ruixats i tempestes.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Desenvolupem continguts, un d'aquells que ens afecta directament perquè mai els hem valorat prou fins que els hem perdut. La Garrotxa ha perdut més de la meitat de les oficines bancàries que tenia el 2015. En total, la comarca ha passat de 41, atenció, a només 17. Qui més n'ha tancat ha estat el BBVA, seguit del Banc Popular i la Caixa.
Actualment hi ha 6.000 garrotxins que viuen sense caixer automàtic o oficina bancària al seu municipi. Més de la meitat dels pobles de la comarca no tenen serveis bancaris.
Ens ho explica en Pau Masó.
Els últims anys, els pobles i ciutats han viscut una sagnia de caixers automàtics i oficines bancàries. El fenomen s'ha donat a tot el país, però ha estat més accentuat en comarques lluny de l'àrea metropolitana, com és el cas de la Garrotxa. A casa nostra, en 7 anys, han desaparegut més de la meitat de les oficines que hi havia. Segons dades del Banc d'Espanya, el 2015 a la Garrotxa hi havia 41 oficines bancàries. Aquest 2022 només n'hi ha 17. En total han desaparegut 27 sucursals que en moltes ocasions han deixat pobles sencers sense servei. És el cas, per exemple, de Sant Jaume de Llierca, el seu alcalde Jordi Cargol.
Absolutament tothom, totes les entitats doncs, ens manifesten i ens diuen que la nova política i el que fan, i el que fan doncs, és un altre servei i que no tenen pensat... Al contrari, no tenen pensat doncs, desplegar doncs, caixers i el que fan és doncs, l'efecte aquest d'anar tancant oficines, anar tancant caixers i concentrar molt doncs, a donar el servei només el que és a la capital. I sí que dos o tres municipis doncs, grans de la comarca, doncs, per sort encara poden mantenir el caixer i alguna sucursal. No? Però sí que la política de les entitats, tots ens han dit el mateix, és doncs, amb el temps doncs, anar-ho tancant força tot.
11 dels 21 municipis de la Garrotxa no tenen ni oficina ni caixer automàtic. Entre ells hi ha pobles com Montagut i Oix, Tortellà, Sant Jaume, Ridaura o la Vall de Bianya. En total són més de 6.200 persones, que representen l'11% de la població de la comarca, les que s'han de desplaçar a un altre municipi per treure diners del banc. El BBVA ha estat qui més sucursals ha tancat a la Garrotxa des del 2015, seguit del Banc Popular i la Caixa. En el cas d'Olot, en 7 anys han desaparegut 16 oficines. Des de l'Ajuntament de la capital garrotxina han parlat amb les direccions per demanar explicacions. La regidora d'Igualtat i Acció Social, Imma Muñoz, explica que la crisi financera ha estat un dels principals motius del tancament d'oficines.
La crisi financera que hi va haver el 2018, que va obligar els bancs a reconvertir les caixes en bancs, i suposo que tot deriva d'això, no? Ells tampoc estan contents ni contentes tampoc d'haver hagut de tancar tantes caixes, molta gent ha quedat sense feina, s'ha hagut de reconduir molts espais. També els hi ha sigut molt d'enrenou a tots els treballadors i treballadores, però al final el que fan és acceptar les normes que els venen dels directius, no? I el que hem d'interpel·lar ara són els de més amunt, no?
El tancament d'oficines bancàries ha perjudicat sobretot la gent gran, ja que no domina els nous serveis digitals que han substituït els caixers i les sucursals. Per això, a través del Consell de la Gent Gran de la Garrotxa i els ajuntaments, s'ha mediat per aconseguir que les entitats tornessin a obrir serveis com la finestreta o posessin personal per atendre exclusivament les persones de més edat. Tot i això, a molts pobles la situació no s'arregla i per això a Sant Jaume han acordat finançar la instal·lació i lloguer d'un caixer automàtic.
Doncs vam arribar a un acord amb la Diputació de Girona i cofinançar, és a dir, a través d'una subvenció que ens donarà la Diputació, doncs licitar aquest servei per poder tenir un caixer doncs, pagat una part per l'Ajuntament i l'altra part per la Diputació, i donar aquest servei, no?, directe des de l'Ajuntament. Evidentment no ens agrada haver-ho de fer d'aquesta manera, però és l'única solució que de moment tenim, perquè, ja et dic, hem estat intentant buscar altres alternatives, però és molt complicat.
L'Ajuntament preveu haver de pagar al voltant de 1.000 euros al mes pel lloguer d'un caixer que gestionarà una entitat bancària encara per determinar. És l'única solució que de moment ha trobat Sant Jaume i que pot inspirar altres pobles per resoldre l'abandonament que molts bancs estan duent a terme a molts municipis del país.
I és que les crisis fan que les coses canviïn i que ho facin més ràpidament del que podríem esperar. Estem immersos en una crisi provocada per l'increment de costos a tots nivells, preu de combustible, la pandèmia, la guerra d'Ucraïna. La plaça Mercat d'Olot, per exemple, és dels pocs sectors que continua resistint al context de crisi. L'encariment de les primeres matèries ha estat l'únic canvi que han notat els placers en les últimes setmanes. En aquest sentit, al comptar amb la majoria de productes de quilòmetre zero, no han vist que els preus neus augmentessin substancialment.
I pel que fa als clients, s'han adaptat als petits canvis que suposen les conseqüències de la guerra a Ucraïna o bé la crisi dels carburants.
Informa Roger Isern.
Les conseqüències de la vaga dels transportistes, la guerra a Ucraïna i l'encariment del combustible són problemes que afecten a molts sectors de la societat. Un d'ells és el comerç, però la plaça Mercat d'Olot no ho ha notat en excés. Els placers venen en gran part productes de proximitat i quilòmetre zero, i això facilita que la pujada provocada pel context de crisi no es noti tant. Només alguns productes han augmentat mínimament de preu degut a l'encariment de les primeres matèries. Un canvi que no ha tirat enrere ni els placers ni els clients. El president de l'Associació de Placers de la plaça Mercat Olot és Jordi Vilarrasa.
Nosaltres al mercat doncs, no ens ha afectat perquè bueno, és producte de proximitat, producte de quilòmetre zero, i la veritat doncs, que tenim el nostre propi producte i la veritat que no ens ha afectat. Bueno, sempre hi ha algun preu de matèries primes doncs, que s'han apujat doncs, una mica, però la veritat que de moment doncs, el mercat va mantinguent doncs, els preus, alguna cosa s'ha pujat, però el tema de gasoll s'ha pujat una mica, el tema de matèries primes, hi ha alguna cosa que d'això, però bueno, la gent també va aguantant, va mirant doncs, ja com es va solucionant doncs, aquests dies que tenim per endavant.
Durant les darreres setmanes també s'han vist imatges de lleixes buides en supermercats. Enmig d'una situació que pot suposar preocupació, sectors com el comerç local posen una dosi de prudència. Vilarrasa diu que això no passarà a la plaça Mercat i que no contemplen aquesta situació provocada pel nerviosisme.
Nosaltres com a mercat, jo crec que de moment doncs, no notem res i jo crec que no passarà, vull dir, també torno a repetir, el producte que de proximitat o el producte doncs, que tenim nostre, doncs això és molt més difícil que passi, no? Vull dir, la veritat nosaltres no hem notat res, vull dir, no, cada dia doncs, hi ha el mercat en tots els productes, vull dir que en principi doncs, la veritat que la gent pot estar molt tranquil·la, pot tenir aquest producte de proximitat doncs, cada dia.
Pel que fa als clients, Vilarrasa diu que de moment les vendes es mantenen i que la ciutadania segueix consumint al ritme habitual. Per la plaça Mercat, les característiques del producte de proximitat permeten que de moment pugui mantenir-se lluny dels impactes negatius que ha suposat la guerra d'Ucraïna o l'augment de les primeres matèries en altres productes i sectors.
I parlant d'un sector de quilòmetre zero que continua immers en una profunda crisi, ens hem de centrar en el lleter perquè pateix un problema sistèmic de falta de personal agreujat precisament per la rotació i el fet que molts dels que hi comencen a treballar marxen al cap de pocs mesos, fins i tot diuen al cap de poques setmanes, perquè no és el que s'imaginaven. Per combatre i millorar-ne l'ocupabilitat, el Consell Comarcal del Baix Empordà i Llet Nostra han tancat un acord de col·laboració per formar 8 orientadors laborals.
L'objectiu és que coneguin de prop el sector i les particularitats que té per tal de buscar els perfils més idonis, segons Anna Targa, veterinària de la cooperativa.
Clar, tothom es pot imaginar què vol dir treballar en una fàbrica o treballar en una oficina. En canvi, treballar en una granja està menys en l'imaginari col·lectiu, no? Què és ben bé? I, a més, és un perfil de feina que és un ventall molt ampli. O sigui, tan aviat pots estar munyint, com netejant, com passant, clicant dades per després poder tenir estadístiques a la granja, és molt ampli. Llavors ens trobam això, gent que ve a granja sense saber ben bé què passarà. I després també hi ha un tema molt important que és la comunicació que ha d'haver-hi sí o sí entre ramader o ramadera i treballador, perquè en un àmbit de granja els treballadors han de ser bastant independents i són independents, però s'han de trobar també els moments de comunicació i si no es dona és un motiu que la gent doncs, no, això no sàpiga ben bé què ha de fer tal, i al final doncs, hi hagi aquest... pugui haver això, mals entesos.
De fet, més clara impossible, Anna Targa. De fet, ens quedem a la zona del Baix Empordà perquè una altra entitat que també ha alçat la veu a les últimes hores és l'Associació de la Fusta de les Comarques Gironines, perquè ha mostrat la seva preocupació per la falta de relleu generacional i la crisi de subministraments.
Segons els professionals del sector, aquests dos motius fan que cada any es tanquin fusteries. La trobada d'associacions s'ha fet aquest dimecres al Mageli de Pals, al Baix Empordà. Els treballadors han assegurat que des de la pandèmia hi ha un excés de demanda i una capacitat d'oferta de fusta molt limitada que fa canviar la manera de treballar i relacionar-se amb els clients. La limitació de la capacitat productiva, l'oligopoli de les navilieres i la pujada del preu de l'energia fa que els fusters hagin de diversificar les compres de la matèria prima i no dependre únicament de certes zones.
I encara en clau econòmica, mentrestant estem ja tots mirant cap a la Setmana Santa, el sector del turisme espera amb candeletes l'arribada d'aquest període per veure si es recupera una mica més després d'aquesta sotregada provocada per la crisi d'Ucraïna i per les conseqüències encara de la pandèmia. A casa nostra, visitar els volcans amb transport públic és el que volen potenciar i per aquest motiu han reactivat el bus dels volcans.
El servei ja torna a estar operatiu entre Olot i Santa Pau i s'ha activat pensant en la pròxima Setmana Santa. Actualment també s'està treballant en la millora a mitjà termini dels horaris i les parades a través de la taula de mobilitat i dels fons Next Generation.
Deixar el cotxe a Olot i visitar els volcans amb transport públic. Aquest és un dels objectius que busca Turisme Garrotxa amb la posada en marxa del bus dels volcans. El servei ja fa anys que funciona i s'activa, sobretot, en temporades turístiques. És un servei que s'ofereix a través de l'empresa Teisa i que ha de servir perquè els visitants de fora no utilitzin el vehicle privat i apostin pel transport col·lectiu. El bus dels volcans ja està en marxa des del passat cap de setmana, amb la vista posada Setmana Santa, quan es preveu una alta ocupació turística. El bus dels volcans ofereix el trajecte fins a Santa Pau en diferents horaris des de primera hora del matí. La gerent de Turisme Garrotxa és Torina Serra.
De fet, aquest bus, en principi, són els mateixos horaris i recorreguts habituals que s'ha anat portant diferents anys, per Setmana Santa, i també aquest bus sempre està en funcionament els caps de setmana i festius dels mesos d'octubre i novembre, que és quan tenim com una mica més d'afluència a la zona central del parc, val? I per tant es posa en funcionament. I per tant tindrà els mateixos horaris i recorreguts habituals que es poden trobar també a la web de Teisa o la de Turisme Garrotxa. Si poses bus del volcans també surt la informació.
Aquest servei és una de les accions que hi ha damunt la taula de mobilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest òrgan està estudiant possibles millores del bus, tant pel que fa a les parades o com als horaris del servei. Els fons Next Generation podrien servir com a impuls per millorar el bus dels Volcans. Serra explica que és un projecte a mitjà termini.
El que hem anat detectant durant aquests anys és que per molt que tinguis un bus amb uns horaris, la gent, si tu pots arribar igualment amb vehicle propi, el més còmode és això. L'altre és les problemàtiques que acaba donant que la gent arribi amb el vehicle propi. I clar, tu has de donar una sortida interessant perquè la gent t'agafi el bus i per tant segurament vol dir uns horaris diferents, vol dir que tu puguis deixar el vehicle en determinades zones per poder agafar aquest bus.
El bus dels Volcans ja va entrar en funcionament el cap de setmana del 2 i 3 d'abril i funcionarà els caps de setmana i festius del mes d'abril i maig. Té 7 parades amb aturades a la Fageda o al volcà Santa Margarita. Els mesos d'octubre i novembre el bus es tornarà a activar per connectar la capital de la Garrotxa i Santa Pau.
Bé, quan tot això passi, ja ens haurem tret la mascareta, pràcticament. El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, creu que retirar la mascareta dels interiors és una bona mesura perquè contribuirà a normalitzar el virus. Vilaplana explica que la clau de volta no és tant la transmissió, sinó la gravetat de la Covid-19. I que ara, diu, la xifra d'ingressats permet relaxar aquesta restricció, tot i que també creu que la ciutadania hauria d'estar preparada en cas que calgui fer passos enrere.
Evidentment normalitzarà una situació, però tots hem d'estar molt atents. Hem d'estar molt atents a si hi ha algun... I disposats alhora a fer passos enrere si cal, no? A tornar-nos a posar les mascaretes, a tornar a fer distàncies, i, tot i que hi ha coses com la distància, el rentat de mans, etc etc, i la mascareta, que en alguns àmbits i d'alguna manera han impregnat bastant la societat i d'alguna manera jo penso que quedaran. Afortunadament, perquè penso que són pràctiques prou recomanables per no tindre moltes viràcies que teníem habitualment en època invernal, per exemple, o així.
De fet, no ho veuen de la mateixa manera l'Hospital de Can de Bànol. Creuen que s'estan precipitant retirant la mascareta en aquests espais. El director general del centre és Joan Graner.
Jo diria que estem corrent una mica massa. No tenim les dades epidemiològiques per dir, bueno, semblaria ser que això va, ja s'està desapareixent. Et dic, en aquests moments, jo avui aquest matí he vist que l'índex de rebrot està sobre 400, i 400 és un mal índex de rebrot. I aquí a la comarca del Ripollès és a dir, estem així, o sigui que no estem bé.
Sí que pensa, però, que la mascareta a l'entorn escolar s'hauria d'haver retirat ja fa dies. En aquest sentit, ja sintonia amb els directors d'institut de les comarques gironines. El seu portaveu, Joan Comeres, assegura que anar a classe sense mascareta facilitarà la interacció social dels estudiants.
Tot allò que ajudi a millorar la comunicació segur que és una millora. Pensa que el fet de tenir aquesta màscara posada tot el dia dificulta tant la comunicació verbal com la no verbal, que també és importantíssima. També hem de tenir en compte que l'adolescència i la preadolescència, que és l'edat en què els tenim als instituts, és quan es formen com a persones. Per tant, aquesta falta d'interacció real entre els alumnes realment els perjudica molt en una etapa de creixement que és importantíssima per la seva formació.
I encara dos apunts més. Un d'ells ens porta fins al Ripollès perquè dues grues i quatre persones estan treballant aquesta setmana al claustre de Santa Maria de Ripoll amb una missió: instal·lar una xarxa de grans dimensions per fer fora la població de coloms que malmeten la pedra dels capitells.
La xarxa fa 900 metres quadrats i s'ha fet a mida a Anglaterra per poder cobrir la forma trapezoidal del claustre. Laia Domingo, gestora cultural i turística del monestir.
El problema real dels coloms, doncs, a part dels nius que fan aquests nius als capitells, a les mènsules del claustre, és els excrements. Fa pocs anys es va restaurar la romànica del claustre i doncs, trobem que ja tenen excrements tots els capitells. L'excrement és molt corrosiu i, per tant, malmeten molt tota l'ala romànica i totes les altres ales del claustre de Santa Maria de Ripoll.
Domingo afegeix que si es volen fer noves actuacions de millora, cal solucionar primer aquest problema i posar fi als nius i excrements de centenars de coloms que habiten a les dues plantes. Els treballs tenen un cost de 30.000 euros.
I acabarem a la Diputació de Girona perquè participa en el projecte europeu LIFE, Agro for Adapt, que avaluarà quines accions es poden dur a terme per adaptar l'agricultura, la ramaderia i la gestió forestal al canvi climàtic.
Per fer-ho, de moment han apostat per combinar arbres i arbustos amb cultius i també les pastures en terrenys que tenen usos forestals. Durant 5 anys s'observarà quins canvis hi ha en aquests terrenys que participen en el projecte per veure si es transformen en zones més resilients a sequeres, a incendis forestals i afavoreixen la biodiversitat. La Diputació de Girona aprovarà aquestes mesures amb 85 hectàrees de terreny que estan repartides entre Monells i Cassà de la Selva.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Torna la Fira de la Cervesa Artesana Olot. Ho farà aquest dissabte a l'exterior del recinte firal durant tot el dia. Enguany comptarà amb 13 productors, la majoria catalans i un d'aragonès. La novetat serà un estand de cervesa internacional i la cervesa de la Fira d'enguany que estarà feta per productors locals. Ara mateix ens ho explica l'Aniol Puigbert.
La cervesa artesana, la música i la festa reuniran aquest dissabte al pavelló firal d'Olot. Ho faran després de 2 anys de pandèmia i per posar de relleu un fenomen cada vegada més seguit, el de la cervesa artesana. Durant tot dissabte, des de les 8 i fins les 12 del matí, la fira bategarà amb centenars de persones. Un dels membres de l'organització i de l'Associació de la Cervesa Artesana de la Garrotxa, Ferriol Macias, explica que enguany una de les novetats serà la cervesa internacional.
Hi ha 13 cervesers, 12 són de Catalunya, un que hem volgut fer de fora de Catalunya i vindrà d'Aragó, en aquest cas, que també volíem intentar doncs, portar gent de fora, que també tenen varietats diferents, tenen bueno, coses diferents i és molt interessant. I per últim, aquesta novetat d'aquesta quarta edició, que és la parada internacional, que gràcies a en Dani del Boquet tindrem una sèrie de barrils de diferents cerveses de fora de Catalunya i Espanya i doncs, es tirarà aquest barril, quan s'acabi aquest barril se n'obrirà un altre i doncs, tindrem 8-10 barrils per provar de diferents de fora, no? Que també són aquestes varietats que poder aquí no es fan tant, o bueno, estils diferents i molt interessants de conèixer.
Qui obrirà la fira seran les vespes a través d'una ruta pels pobles on hi ha obradors de cervesa artesana, com Besalú, Castellfollit, Santa Pau i Tortellà. Des de les 11 al recinte firal hi haurà esmorzar, un tast musical i una degustació de l'especialitat Neipes. També hi haurà dinar popular i a la tarda es podrà veure ballar el gegant Tim de la faràndula Racing Team i escoltar els concerts de la banda Neon i de Pirate Sound System.
Sobretot això, és una activitat que intentem que durant el dia hi hagi diferents moments, no? I que al final puguem aglutinar molt tipus de públic, perquè creiem que el matí és molt bo per tema famílies, perquè de matí, migdia, tarda, no? Perquè hi ha coses molt culturals per molt de públic, poder al vespre ja tendeix més a gent més jove, però tot i això hem agafat grups que la música és una mica per tothom, perquè el grup de... hi haurà primer banda Neon, que és un grup de versions, que bueno, al final fan músiques de tot tipus i a tothom li agrada, i després ja Pirats Sound System a les 10, de 10 a 12, i sí que dia a les 12 s'acaba la fira.
Durant tot el dia també hi haurà 4 food trucks inflables per als més petits. La cervesa de la fira aquest any anirà a càrrec de Hopsters, productors besaluencs de cervesa artesana.
És música dels Texas, que visitaran la Costa Brava aquest estiu. El Festival Portal Blau de l'Escala comptarà aquest estiu amb les actuacions del grup escocès, el violinista libanès Ara Malikian, Clara Peya i Stay Homes com a principals caps de cartell.
Els artistes actuaran en escenaris amb un elevat patrimoni cultural i natural, com ara el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa o l'Alfolí de la Sal. Aquest any el festival arriba a la 15a edició i per celebrar-ho incorpora 3 nous escenaris. Es tracta de la Riba, la plaça de Víctor Català i el Camp de les Aromes. A més, aquest estiu el Portal Blau ha programat la seva edició més polièdrica amb actuacions musicals, recitals de poesia, espectacles de circ, dansa i teatre. La directora del festival és Cristina Torres.
Vam començar diferents projectes impulsats de forma conjunta amb l'Ajuntament de l'Escala i el seu equip tècnic, com la creació, per exemple, d'una bossa de treball per la contractació de joves de l'Escala. Hem posat en marxa els darrers anys diferents mesures per minimitzar l'impacte ambiental. Treballem activament dins i fora dels escenaris en el foment de la igualtat i la diversitat de gènere. Donem suport a diferents entitats del territori. En aquesta edició es destinarà part de la recaptació a la Fundació Esclerosi Múltiple.
El Portal Blau s'allargarà fins al 15 d'agost.
I és que no ens n'adonem, però la Setmana Santa ja és aquí i amb l'arribada de la Setmana Santa també arriben les processons. Després de 2 anys marcats per la pandèmia, Girona viurà aquest 2022 una Setmana Santa de retrobament.
La ciutat recuperarà el programa d'actes que la Covid-19 va alterar i que tindrà com a plats forts la desfilada dels Manaies amb l'entrega i la recollida del panó i la processó de Divendres Sant. Aquest any, com a novetat, els passos s'exposaran a partir del migdia a la pujada de Sant Feliu. La processó del Sant Enterrament arrencarà a les 9 del vespre. La Setmana Santa serà, doncs, de nou un retrobament, serà presenciada i viscuda com a patrimoni cultural i religiós per milers de gironins, gironines i també espectadors vinguts d'arreu.
I aquest programa el proper dilluns s'endinsa a l'Espai Cràter.
Als 5 minuts més entra a l'Espai Cràter. Aquest dilluns a les 9 del matí descobrirem com és per dins un dels grans referents volcànics del país. Explorarem la nostra història a través dels volcans i aprendrem a preservar el nostre entorn. A través de la tecnologia farem un viatge a l'interior de la Terra. Als 5 minuts més de Ràdio Olot entra a l'Espai Cràter amb el suport de l'Ajuntament d'Olot.
Anem als esports.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. Olot ha inaugurat un bike park únic a tota Europa. Aquesta instal·lació està ubicada a les pistes d'atletisme de Sant Roc i compta amb més de 500 metres quadrats de superfície.
Està dissenyada pel jove garrotxí Martí Baireda i té l'objectiu de ser un parc on els esportistes treballin aspectes tècnics. Aquest espai té el condicionant que està situat en un parc natural i s'han hagut d'utilitzar per la seva fabricació materials de fusta, pedra i reciclats.
Olot ja té disponible un parc de bike trial. Aquesta nova instal·lació ha estat dissenyada i supervisada pel ciclista professional garrotxí Martí Baireda, que ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament d'Olot per dur a terme aquest projecte que ara ja és realitat. Aquest circuit està situat a les pistes d'atletisme de Sant Roc, incloses dins el Parc Natural de la Garrotxa. Aquest ha estat un condicionant important a l'hora de construir el parc, ja que s'ha hagut de fer amb pedres volcàniques de la zona, basalt i bombes, a més, de materials reciclats. El regidor d'Esports d'Olot és Aniol Sellabona.
Aquesta és una instal·lació que vam gestar d'aquesta manera. Martí va ser l'ideòleg, va ser qui el va pensar. Sí que hi havia uns condicionants importants, sabeu a l'entorn on estem en un parc natural i per tant sí que una condició indispensable és que els materials que s'utilitzessin, com podeu veure, és fusta i pedra i per tant que fossin materials de la zona i materials reciclats. També veureu que hi ha fustes que són reciclades i per tant aquest era un condicionant que hi havia. Havia d'ocupar aquests 500 metres quadrats que hi ha a disposició, no podia accedir-se en aquests marges i a partir d'aquí amb el seu disseny el que ens vam posar a treballar és juntament amb la brigada municipal, que ja ha tingut una forta implicació, des d'aquí també donar l'enhorabona perquè els resultats són fruit del seu esforç i s'hi van implicar des del primer moment.
Aquest bike park compta amb més de 500 metres quadrats i el seu emplaçament públic està a disposició de qui el vulgui utilitzar. L'objectiu és recuperar l'essència de més gent que practica aquest esport, que abans es practicava a la comarca amb més freqüència. És un espai dirigit sobretot als aspectes més tècnics dels esportistes d'aquesta disciplina i únic a Europa per aquesta raó. Així ho explica el creador del bike park, Martí Baireda.
aquest espai és un camp de trial molt tècnic, o sigui, només hi ha elements per fer equilibri i tècnica, que no n'hi ha cap en tota Espanya, i m'atreviria a dir que en pràcticament tota Europa no hi ha un camp pensat per aquestes característiques. La majoria dels camps es van fer fa molts anys i el trial ha evolucionat molt des de llavors, i ara és tot molt més tècnic, molt més d'equilibri, molt més puntes, troncs fins, que és el que hem muntat en aquest camp. O sigui, és un camp ja pensant en el trial actual.
A part de ser una instal·lació dirigida al bike trial, també serveix pels esportistes de BTT de muntanya. Hi haurà moviment constant, on ja hi ha passat el campió del món júnior, Charlie Rolls, i s'espera que en vinguin més.
I la Oxfam Intermón Trail Walker torna a Olot aquest mes de maig. La cursa solidària en lluita contra el canvi climàtic i la pobresa energètica celebrarà el cap de setmana del 21 i 22.
Sortirà des del pavelló Firal d'Olot i arribarà a dos punts, Girona i Sant Feliu de Guíxols. Enguany tindrà la novetat de la cursa de 10 quilòmetres des de Santa Cristina d'Aro fins al punt final de la ruta llarga. Les inscripcions ja es poden fer a través de la web de la Trail Walker.
Una de les proves esportives més solidàries del calendari esportiu de la Garrotxa torna aquest any a la normalitat. És la Oxfam Intermón Trail Walker, que tornarà al seu format habitual aquest mes de maig a Olot. Serà el cap de setmana del 21 i el 22 de maig, amb sortida des de la capital garrotxina. Degut a la pandèmia, els darrers dos anys, la prova no ha pogut comptar amb el seu format habitual. Enguany recupera el recorregut de 50 quilòmetres fins a Girona i el de 100 fins a Sant Feliu de Guíxols. El director d'Oxfam Intermón Trail Walker és Òscar Hernández.
Molt contents de reprendre, no, l'edició al complet. L'any passat, després de la Covid, vam tenir una edició molt especial també de 50 quilòmetres que no va poder sortir des d'Olot. Més que res, sobretot pel tema dels espais, no? Volíem donar espais oberts, espais molt amplis, i vam decidir fer la ruta des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols.
Les dues distàncies es poden fer tant corrent com caminant. La vessant més important de la cursa és la solidària i no la competitiva. Per això els diners de les inscripcions van destinats a causes solidàries. Des de l'organització esperen una bona resposta dels participants, com en edicions anteriors, en què sempre ha destacat la solidaritat dels inscrits. La novetat no només és el simple retorn, sinó que també la nova cursa de 10 quilòmetres. Començarà a Santa Cristina d'Aro i acabarà amb la part final de recorregut llarg amb arribada a Sant Feliu de Guíxols. Hernández n'explica els detalls.
Degut a aquesta varietat de participants, no? de trobar-nos amb gent pues, que potser mai ha fet una cursa de 10 quilòmetres i s'anima a fer el 100 o el 50, nosaltres volíem obrir l'experiència del Trail Walker a més persones, no? És una cosa que ja fa temps que ens rondava pel cap a tot l'equip Trail Walker, no? de fer alguna cosa diferent. I aquest any fem aquesta novetat, no? Que són 10 quilòmetres que sortiran des de Santa Cristina d'Aro i viuran pues, fins a Sant Feliu de Guíxols i viuran els últims 10 quilòmetres dels equips de 100.
Les inscripcions per la prova ja estan obertes al web de l'organització trailwalker.oxfamintermon.org. Les donacions econòmiques van destinades a l'ONG Oxfam Intermón, que lluita contra el canvi climàtic i les seves conseqüències a la societat.
Gràcies, Roger. I encara un últim apunt en futbol. El Girona B i el Manresa empaten a 2 en el partit que tenien pendent, i la lluita per l'ascens directe a Segona Federació continua oberta. L'Olot es manté segon classificat i ara és a 2 punts del primer.
Per pujar directament i estalviar-se el play-off, haurà de guanyar els 3 partits que li queden i esperar que el Manresa punxi almenys 2 vegades. Els manresans, però, ho tenen de cara. Han de jugar 4 partits i, pel bé de l'Olot, d'aquests n'haurien de perdre un i empatar-ne un altre. Aquest cap de setmana el Manresa jugarà a casa contra la Guinaueta, un equip que ja podria baixar matemàticament a Primera Catalana. I l'Olot rebrà l'estadi municipal al Sant Andreu, un rival de play-off que encadena 4 victòries.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.